A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a dimecres, com dic molt sovint, una miqueta equador de la setmana per a alguns. Avui tinc trio de tertulians, l'altre dia vaig fer l'acudit, tinc tres mosqueters, potser, per la tertúlia d'avui. Va, començo per el que tinc bueno, curiosament a la meva dreta, però sense fer joc de paraules, Pere Baró, benvingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me una vegada més.
Un plaer tenir-te aquí. Per fer-nos i fer-te companyia, a la tertúlia, Josep Antoni Albós.
Content de ser aquí en Bates, sobretot sempre.
I per acabar aquest trio, Higini Martínez Llesques, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-nos una altra vegada per aquí.
Bueno, jo content de tenir-vos aquí. Sé que tots teniu agendes més o menys complicades, o sigui que, Pere, potser una miqueta més que els altres, també. Però bueno, quan podeu venir, doncs ben content de tenir-vos. Bé, sé que és un tema una miqueta recurrent aquests dies, perquè cada dia hi ha notícies noves. Pas a la casa, preocupació per als comerciants. Ahir, reunió de cònsols. Bé, la senyora Mas ha dit que a final de setmana es decidirà doncs, quines ajudes poden fer. Molta gent diu que podrien ser paquets similars una miqueta a el que s'ha fet per la pandèmia. Per què no? Però bueno, això està una miqueta tot en suspens.
Jo penso que anirà una mica per aquí, és a dir, jo penso que les ajudes que s'acabaran donant són una mica les que es van fer a la Covid. És realment una situació molt, molt preocupant. Penso que és una situació que s'ha de, entre tots, hem d'ajudar. Evidentment, doncs, des del Consell General i des del Comú d'en Camp a l'oposició, doncs, tot el suport i totes les ajudes que siguin necessaris, doncs, evidentment, endavant, no? La situació del PAS penso que també ens ha de fer reflexionar sobre el model econòmic del PAS. Penso que el PAS, jo sempre ho dic, és el gran abandonat i hem de posar mesures perquè quan malauradament això passi, que el PAS pugui continuar sobrevivint, perquè és un drama per tots els comerciants i tota la gent que té negocis al PAS, doncs perquè se'ls ha acabat l'hivern i ho passaran molt malament, i estem pendents i estem preocupats, molt preocupats.
Doncs sí. Tu que has vist evolucionar el sí, PAS, sí. Per dir-ho així...
Jo puc dir una cosa també, senyor Baró, teniu tota la raó, tens, perdona, eh?
Sí, tu.
És el meu costum d'enraonar la gent, eh? Disculpa. Aquest país tenim coses molt bones i coses molt dolentes. El més dolent de tot, poder, és la muntanya o la terra que tenim aquí, que sofregui una gran quantitat d'aigua i de pes. I aleshores, quan la terra s'esbudella, que és el que ha passat aquí a Merens, també ens pot passar de la mateixa manera que ens va esbudellar a Os de Civís, si feu memòria. Lògicament, no toqui tant la butxaca a Os de Civís com al pas de la casa. Però aquest esbudellat és que pot ser, no solament la de Merens, que ens podria haver caigut fins i tot a mig camí. Lògicament, tens la raó, es té que fer el màxim que es pugui per tota aquesta gent i que tot aquest teixit comercial que hi ha allà, perquè és massa important. I hem pres prendre una reflexió. El PAS, quan va néixer, era perquè era un PAS. Era un PAS per anar un indret d'un altre. Per això ja no ho vam poder passar per Port de Rat, perquè ja no es va poder fer, perquè ja no es va poder fer la continuació de Port de Rat. Per Cabús tampoc, però cap a França, cap a la part dels nostres veïns, no hi tenim res més. És veritat que a partir d'aquesta mala, el que ha pogut passar, caldrà guaitar-ho molt bé perquè això no torna a succeir i fer poder una mica de canvi o d'orientació de lo que és el pas de la casa com el volem. Això és el que jo crec. Martí? Higini?
Bueno, jo el que veig és que quan no és una cosa és una altra. Vull dir, bueno, teníem el problema dels esllevissades, Andorra va invertir per solucionar aquest tema de esllevissades de neu, i després van ser els pagesos fins fa poc que tenien tancat la carretera, i quan ha passat els pagesos, doncs, malauradament han tingut la mala sort segurament de mal manteniment, i m'agradaria saber si també hi ha altres llocs que poden estar en un futur afectats, però això és el dia a dia de totes les carreteres de França. I si us fixeu, jo que sóc motard, he anat molt pel Pirineu, i quan vas per una carretera que és pues molt, molt dolenta, estàs per França, i de sobte et trobes una carretera que està super arreglada i és que has passat a Espanya. Vull dir, França té el costum de tindre les carreteres poc arreglades, i a més que poc mantingudes, perquè en aquest cas segurament els tècnics ja sabien que havia perides i avisada, i per ells és una carretera més perquè no donin importància a el que és per nosaltres aquest pas, a aquesta via de comunicació, no? Perquè Andorra només té dues vies de comunicació, una per Espanya i una altra per França, no? Encara que França encara continua vigent, perquè direcció Puigmorens pots anar, no? Però tot aquest teixit comercial que representa el 20% d'Andorra, doncs hi ha molts afectats. Entre ells jo, perquè jo també tinc clients a pas de la casa, no rebré ajudes ni molt menys, i tampoc les demanaré, però és veritat que el 20% de tota l'economia d'Andorra depèn del pas de la casa. Per tant, sí que haurien de ficar més voluntat i estar més pendents de que el govern francès, ja no només aquestes llevissades, sinó moltes més que es produiran. I quan els pagesos puguin manifestar-se, doncs que no tallin una via internacional com és aquesta.
Del que dius, Higini, cert que, bé, França és un país que està molt endeutat últimament, em sembla que són més de 3.000 milions d'euros, aproximadament, l'endeutament. França ha fet també un traspàs de competències d'un govern central a regions i departaments, de les quals doncs, depenen el manteniment de carreteres i tal, i si no recordo malament, ahir a la tertúlia ho dèiem als convidats, i que és que si el pas de la casa fos un territori francès amb una gran estació d'esquí com els Alps, jo estic més que convençut que la carretera d'accés seria molt diferent de la que hi ha ara. O sigui que sabem molt bé que el teixit econòmic que hi ha passat a Exleternes ja no hi ha d'activitat comercial francesa.
És minsa.
És minsa. Aleshores dius, caram, ens ha costat 13 milions d'euros la protecció, diguem, de la llau que hi ha a la curva abans del túnel del Pimorens.
Però aquí també hi ha una reflexió, penso, i si el que tu comentes, jo no sé quina és la relació entre el govern d'Andorra i el govern francès, o el govern francès o més a la prefectura. Penso que hem de fer també una reflexió en aquest sentit de si s'estan portant bé les relacions entre Andorra i França. I més enllà d'això, és a dir, França, el que dius tu, França mateix té un problema econòmic molt greu, no només un problema econòmic sinó un problema d'estabilitat política. Vull dir, tots veiem el que està passant a França a nivell polític, sobretot doncs, a nivell dels diputats, i penso que això és un problema. Però també hem de fer una reflexió que es va fer fa molts anys, l'altre dia en parlàvem amb uns amics, és que Andorra només té dues vies de sortida, i penso que hem de poder trobar la manera, no sé com, de que si passen aquestes coses poder tenir altres vies de sortida o d'entrada. I jo parlo, per exemple, el que va passar al punt de trobada, fa ara ja no recordo quants anys fa.
3-4 anys, més o menys.
Sí, 4-5 anys, no sé ben bé com fa. Si no és pel pàrquing del punt de trobada, tampoc podríem sortir i ens haguéssim quedat bloquejats. Llavors, penso que també cal fer un anàlisi, un estudi, no ho sé, em sembla que hi ha algun estudi fet, de possibles alternatives de sortir i d'entrada del país que no siguin aquestes i que només n'hi hagi una per costat, perquè si no ens trobarem amb aquest bloqueig. I penso que això també és una alternativa que hem de fer. Jo no sé, jo entenc que França tampoc contribueix tot el que hauria de contribuir, penso que per França hi ha altres prioritats, i és així, ho hem de dir molt clarament. Llavors penso que és el govern andorrà de mirar si de modificar relacions, de modificar relacions, vull dir, de mirar si les relacions són les bones, mirar si canviar estratègia, però alguna cosa s'ha de fer. El que no pot ser és que sempre acabin, dit de mala manera, rebent els mateixos, que són els comerciants i els que viuen al pas de la casa, sobretot els treballadors.
Jo, perdoneu, jo crec que això ja es va posar amb èmfasis fa temps enrere, quan es va intentar passar per Port de Rat.
Exacte.
Cap a Auc de Sos, Vic de Sos, Ausat i baixar. Nosaltres, la nostra part, ja la vam fer. Si us en recordeu, hi ha un bocí de túnel de Port de Rat que està fet. Després els altres van dir que no continuarien això, perquè això implica que hi hagi un altre poste fronterer. És veritat o no? El mateix que podria ser per Cabusa, la part de Fall. Però això, si haguéssim prosperat per allà, poder, haguéssim tingut aquest vial d'escapatòria, com dius. És tan important que no quedem bloquejats en altre com petit país que no ens ho podem imaginar. Tanmateix estic d'acord de que si el pas de la casa ja fos propietat de la prefectura del Pimorens o d'on sigo, poder no estaríem així, però el cas de la casa ja no estaria enfocat de la manera que està enfocat. Tampoc ho haguéssim pensat mai, nosaltres, de que el pas de la casa arribés a tenir aquest menester o aquesta necessitat que hi ha actualment, que nosaltres, amb l'entrada de diners que hi ha aquí, perquè s'emporta una gran capacitat de gent que ens vingo poder posar benzina o que vingo a lo que vingo. És que ens deixa una quantitat molt important recaptatòria dintre el país. Això no ho haguéssim pensat mai. Era un pas, hi va haver un hotel, un teler, una botiga, i allò és un complex, un multicomplex. Jo crec que això, entre cometes, també i es trec i dic, també els emprenya una mica. Els fan amablement, els emprenya i saps que les inversions no les volen fer perquè temps enrere la cartera posava col non dégagé la nuit i havia estat sempre col non dégagé. Això no pot ser, això vol dir que si et quedaves aturat allà i zicaves la pell. Perquè si no venien en algun moment determinat els d'Andorra a col·laborar, entre cometes, o hi havia una voluntat amb els que hi havia, ja no podies tirar endavant. Ells no hi han posat molt èmfasis en això. Ara hi ha una miqueta més d'il·lusió per intentar controlar la part del contrabando, diguem-ho així. Per què? Perquè ja fot mal efecte i tot. Per tots els costats fa hasta desídia. És a dir, que la mateixa gent del pas diu, hòstia, si ja dormen a casa nostra els contrabandistes, com se diu, i a França. Per això ara a França posaran una cosa una mica més d'ajuda, però continuo dient que no ens han ajudat molt, siguin el nostre principat, eh?
Sí, però també, i ara perdó, eh? És a dir, jo penso que també hem de fer una mica d'autocrítica. El pas de la casa sempre ha estat la gran oblidada d'aquest país. I això jo penso que hem de ser molt conscients, que el pas de la casa ha estat, és ara mateix, té una economia que funciona pues, amb això amb els francesos, però a nivell d'inversions, a nivell de govern, amb els últims anys no se n'ha fet, i és la gran oblidada. És a dir, el pas de la casa només pugen els governants quan hi ha eleccions o quan hi ha un desastre, no pugen més. I això també és un drama, perquè al final és el pas de la casa, vull dir, no estem a França, que entre París i Toulouse ja estem, podem pujar qualsevol dia en qualsevol moment. Jo vaig pujar fa 15 dies, allò era un desastre, i la gent, els governants no ho veuen, i per mi el pas de la casa és la gran descuidada, i es tornarà a pujar quan es vinguin a buscar vots, tant a nivell comunal, que potser puja una mica més que a nivell de govern, i per mi aquest és també una autocrítica que hem de fer, més enllà de que França podria invertir més, sí. Que França potser podria, sí, però que a nivell intern tampoc hem fet tot el que hauríem d'haver fet per la casa, per pas de la casa, també ho penso.
Jo crec que, bueno, el que estàs dient tens part de raó, però també s'ha d'apuntar al comú d'encamp, que realment és el que hauria de gestionar.
Totalment.
Quin futur veu pel pas de la casa. És veritat que al principi el pas de la casa es va fer com es va fer, únicament comerciant, i la imatge que dona el pas de la casa encara a dies d'ara és molt negativa de cara a construir algo que digues és atractiu pel turisme, no? Si tenim exemples a França o a Itàlia, com en Chamonix, que tu vas a aquests pobles, són pobles molt més cuidats, amb zona de vianants, evidentment, amb més fusta, amb més pedra, inclús no deixen ficar cartells com estan a pas de la casa de colors, això, o sigui, estan molt controlant el tema publicitari, i a més, evidentment, tots els comerciants no poden ficar a fora al carrer com passa a pas de la casa tot tipus de producte que doni una imatge que crec que no és la que volem tots, no? Encara que sí, orientat al comerç. Per tant, pas de la casa hauria de fer un canvi radical i sobretot impulsat pel comú d'encamp, que no ho fa.
És voluntat política, ho ha dit la nostra companya del partit del Comú d'Encamp, la Marta Pujol, consellera d'Avancem, ho va dir, diu, lo que cal és invertir en el pas de la casa. I la senyora...
O legislar.
Exacte, legislar, sí, exacte, legislar per veure cap on volem.
Legislar, ja que hi ha una zona de vianants que no podem ficar cartells sense cap tipus de restricció, que no podem exposar productes fora, que siguin paelles ficades fora, com veiem actualment, doncs potser trobem un altre tipus de pas de la casa i un altre atractiu, i la gent potser, en comptes d'anar a la zona de Puigcerdà, va pas a la casa perquè ho troba atractiu.
Totalment.
Per tant, han de plantejar-se el model de pas de la casa que volen. I per altra part, jo el que volia exposar també és que penso que s'hauria d'haver aprofitat els acords d'associació que ara mateix estan encara a la palestra perquè s'han d'aprovar i a veure si s'aproven o no, doncs per, també no depèn tant d'Espanya i França per les vies de comunicació. Hi havia inclòs un apartat que depenguem una mica d'Europa, perquè és veritat que la prefectura no ens té de molt apreci. No sé, no sabem per què, perquè també ells viuen del pas de la casa i viuen d'Andorra, com a la Seu d'Urgell, ens tenen com una mica d'enveja, quan ells també viuen de tot el sistema econòmic que té Andorra, no? Per tant, jo crec que s'hagués tingut que aprofitar tots els acords d'associació que s'han tancat i s'han negociat per incloure una part que fossi que totes les vies de comunicació d'Andorra tenien que estar totalment adequades com a vies internacionals i totalment arreglades. I això no s'ha fet, perquè ja m'he informat i no s'ha fet. I per tant, jo crec que és una part dels acords d'associació, per ficar-li un punt negatiu, que en té varios negatius, però és una part dels acords d'associació que no s'ha tractat i penso que s'hauria de tractar, com també tot el tema de les fronteres i duanes. S'han d'adequar les aduanes per exemple, la de la Seu d'Urgell, s'hauria de col·locar una duana amb molt més carrils i evitar aquestes cues que es formen normalment. I repeteixo, si hem de negociar amb França i Espanya com fins ara s'ha fet, potser ens costa molt més que negociar amb Europa. Jo, incloure tots aquests acords que tant els dos veïns estiguessin més o menys predisposats a arreglar totes les vies de comunicació i adequar les duanes perquè no hagin tantes cues.
Bueno, la fortalesa de l'acord d'associació principalment és aquest, és a dir, que no només es negociarà amb Espanya o França, sinó que es farà amb tota Europa, i penso que és un punt positiu en aquest sentit, és a dir, hem de poder parlar no només amb els veïns, perquè això ens fa més fràgils, sinó amb la resta d'Europa, i penso que això l'acord d'associació ens ho aportarà amb el cas de que, evidentment...
És molt millor negociar amb Europa totalment. Que negociar amb els veïns del costat, perquè sempre ho hem fet i s'ha portat de les millors maneres, perquè fet l'Andorra i ens ha pogut negociar, però és molt més fàcil negociar amb Europa i que els dos veïns estiguin una mica quasi obligats o predisposats a, doncs, això, no? Aquestes vies de comunicació no ens trobem perquè ara passarà aquesta crisi de 3 o 4 mesos i ens sortirà una altra, aquesta carretera, perquè aquesta carretera no està adequada per tindre una via segura que està a 360 dies oberts, o 364.
Jo només afixo una cosa, parlaves de la Seu d'Urgell, jo penso que la Seu d'Urgell no és que ens tinguin veig, la Seu d'Urgell està de les nostres polítiques fins als nassos. Perquè si la Seu d'Urgell avui en dia està enfadat, és per la crisi de l'habitatge que li estem provocant com a país, que estem portant el problema a la Seu d'Urgell en lloc de solucionar-ho aquí al país.
I
la Seu d'Urgell, sí, la Seu d'Urgell no és només que ens tinguin enveja, estan dels nostres governants i de la incapacitat dels nostres governants per legislar un problema com és l'habitatge i que se'n va cap al país del costat. I jo penso que això, si no ho solucionem, també ho pagarem el dia de demà amb les relacions, no només amb la Seu d'Urgell, sinó amb el govern espanyol, que són del mateix color. Això no ho veus,
la Seu d'Urgell té la riquesa que té, perquè està al costat del monstru que és Andorra.
Però no li podem portar els nostres problemes allà.
Però té una gran defensa amb el tema de l'habitatge a la Seu d'Urgell, que protegeix amb zones tensionades l'augment desmesurat del lloguer. I ho saps perfectament que tota Catalunya i Espanya, aquesta protecció existeix quan és una zona que està tensionada, doncs hi ha uns límits de lloguer, i quan hi ha un límit de lloguer, evidentment el preu de l'habitatge baixa, no? Perquè està tot relacionat, eh? Si el lloguer és molt alt, el preu de l'habitatge s'enfila. Per tant, sí que tenen aquesta por de que es traspassi el problema a la Seu d'Urgell, però ells tenen una protecció que nosaltres no tenim ni ens atrevim a ficar-la en marxa.
Però va, que voluntat política total, eh?
Total. Hi ha un parell de coses que jo voldria incidir una mica, que tothom té raó, que quan en raó tot en raó el millor possible, sempre ha estat així. Jo crec, si tornem una mica enrere del que dèiem, del pas de la casa, hi ha hagut una parròquia que ja li anava bé, ja ha hagut en camp, que ja li anava bé. Les entrades que han tingut amb el pas de la casa, la nostra parròquia que coneixem en camp, ja li anava bé, com anava. Ja sabem com ha crescut el pas de la casa, no dic de per un lloc ni per un altre. I aleshores, com que ja li anava bé, doncs no calia tocar uns altres rams, perquè hi havia unes entrades molt importants, unes viabilitats molt importants, i hi havia un recorregut de diners molt important. Això per un costat. I després, si guaitem cap a la part de baix, cap a la part del sud, cap a la Seu, i tota la comarcal de la Seu, hi ha una cosa que sí que és veritat, que no us podem emprenyar baix ningú concepte, aquesta gent, jo no us voldria emprenyar, perquè sempre els tenim que tenir al costat, perquè si anem enrere de les nostres raels, nosaltres venim de Cabó, de Caboet, tot això veiem nosaltres, els altres dèiem Cabó, Arnaldeta de Cabó i tot això. Finalment, tenim que ser conseqüents d'on venim també nosaltres. I amb aquesta gent que teníem cap al llimunt, que ara s'ha treballat amb el consulat de tot el que és la Seu d'Urgell, amb la capella i tot el que vulguis, els tenim que tenir molt al costat. També tindran en renous, en moments determinats, que ja s'ha dit aquí, que hi haurà llocs que els col·lapsarem. També assumim molta gent que vinguin a treballar aquí amunt. Ja tenim l'enrenou que aquesta gent com arriben està en que desplaçar i gràcies a ells funciona el teixit d'Andorra també. Ja no parlo, ja no en raono de la gent que venen de fora, transfronterers, però aquests d'aquí els voltants sí. Però ara, aquesta gent que ara mateix han fet aquests comentaris, tant sigui d'Organyà, tant sigui de Pla de Santís, això, que un, jo ho vaig llegir l'altre dia, que deia, diu, és que pagar 6 o 700 euros de lloguer aquí a Coll de Nargó, això és una aberració, perquè no s'havien mogut mai, perquè eren lloguers baratets. Clar, què ha passat? Que vulguis, al moment actual de nosaltres, la gent ha tingut que moguent-se cap a baix. I s'ha estacionat, la Seu d'Urgell és un cul de sac. És un cul de sac que accepta el que no volem nata, perquè no estan capacitats o no tenen normativa per ser, i els que arriben de vall, que no poden pujar aquí. Això és normal. Jo estaria a favor de tenir unes bones reunions amb tots els comarcals d'allà, amb tots els comarcals, per sempre tenir-los al costat, perquè els necessitem molt, igual que nosaltres els han fet créixer. Això és el que veig jo. Ho veig així, eh?
Parlant de bona comunicació, bé, l'alternativa que, tornant una miqueta cap a la banda del Vell del Nord, hi ha connexió ferroviària que funciona. Han fet una proposta que es redueix els bitllets fins a un euro per facilitar la mobilitat de Foix fins a la Tor de Querol, i també doncs, unes llançaderes per poder portar tots aquests turistes que vulguin accedir al pas de la casa mitjançant tren i bus. Bé, això demostra que dintre de les dificultats hi ha una bona entesa, però la reflexió és que govern va dir, bueno, si el prefecte de l'Aria ja no ens fa massa cas, trucarem al senyor Macron directament, no? Vol dir que hi ha com una miqueta un filtre, per dir-ho d'aquesta manera, a la problemàtica de lo que dèiem abans i el que deies tu, Higini, no? Aquestes bones relacions sí, però no sempre és així.
Jo amb el prefecte mai he vist bones relacions, que us ho digui així de clar. Vull dir, jo penso que quan ha hagut uns talls de carretera ja provocats, com hem dit abans, de pagesos, tampoc s'ha fet gran esforç. Per tant, ara mateix hi ha un problema gran que hi ha una esllevissada, d'acord? I ens hem de preguntar, hi ha més punts conflictius que hi hagi amb aquella carretera que es produiran en un futur? Perquè és que taparem aquest forat i en sortirà un altre. Per tant, el que hem de mirar d'una manera global, tota aquesta carretera, en quin estat està, i si més endavant donarà més problemes. Perquè hi havia una zona d'esllevissades, es va solucionar, i no es va mirar que hi havia uns grans rocs a punt de caure? No, ningú sabia això. Jo penso que és algo que es sabia pels tècnics i es deixa estar fins que passe, fins que hi ha molt gel, com ha hagut aquest any, hi ha molta neu, i quan sabe, tots sabem quan el gel es fica entre les pedres, doncs fa caure aquests rocs. Però hi ha més llocs conflictius. Anem a analitzar el problema amb tota la totalitat, perquè ja no hi hagi més cap problema amb el pas de la casa.
Disculpa, però amb la cartera aquesta, com bé sabeu, sempre s'ha fet a pedaços. Sempre s'ha pedaçat. Quan se va sortir de les coses va fer un bocí. Per què? Perquè es considerava que ja estava malament. Ara s'està pedaçant per a un altre lloc. Abans d'arribar a l'Hospitalet hi ha un altre pedaç que s'ha fet per donar més viabilitat, però sempre s'ha fet a pedaços. No s'ha fet mai una tirada llarga, tal com dius tu, que s'ha oitat de baix de les termes on hi havia les bases de Dejumang fins amunt. Què calia fer una mica? Doncs fem una mica. Però no hi ha hagut mai aquesta il·lusió. És veritat, i és segur que es budellarà o es llivissarà per un lloc o altre, perquè el pes de la terra i a l'aigua suporta, i l'aigua més on amb la neu.
Bueno, i també el canvi climàtic actual, és a dir, amb la força que va actualment l'aigua, el fred que estem tenint, tot això també debilita molt la pedra, debilita molt, i això provoca aquestes reaccions. Mireu malauradament el que ha passat aquesta tarda, bueno, ahir, perdó, a Santa Coloma, vull dir, és la mateixa reacció. I realment és el canvi del temps, aquest fred, aquesta pluja tan forta que arriba, que fa també doncs, que es debilita una mica el que és no la pedra en si, sinó la muntanya en general.
Sí. Avui jo mateix en tinc l'hort, si una petita incisió, està caient aquí als Galdes, a Llangordany, està caient cada setmana un bocí, per què? Perquè és zona de molt alt risc i està espetegat per dins. Està espetegat, no vull dir que amb el gel que fot ara, perquè no el fot, s'espetego, però baixa, esbudella, fa una esbudellada. I això, coex, ja, sort que no en tenim de coex, si ens arregla moltes coses, moltíssimes coses aquí, perquè el tenim aquí per ser una gent estupenda. Però el dia menys pensar que tu ho has dit aquí, o tu dius, hòstia, jo em vaig a passejar i veuràs que, què ha passat aquí? Esbudellarà. No hi ha molta de fulla.
Recordem que venim d'una gran sequera de molts anys i hem desitjat tant l'aigua i tant la neu que potser ens hem passat ara
arriba tot
que el de dalt frena una mica i que
Això perquè és... està tota Espanya inundada, la veritat és que... És que...
Això és culpa de l'Indi, que ens ha fet el ball de la pluja i que, i que s'ha passat quatre voltes.
Aquest Indi l'hem de donar una mica de vacances i...
Bueno, ara potser toca carnaval i anirà de passeig a...
Perquè a més a tot Espanya estan calculant que ja l'aigua, la terra no absorbeix més aigua i a més que ara vindrà el desgel. Vull dir que hi ha parts d'Espanya que estan fent càlculs que com absorbiran tota aquesta aigua del desgel. Per tant, bueno, ja no tenim el problema de la sequera, però ara tenim. Potser sí. És el fenomen del niño i la niña, que es veu que ara ha hagut un canvi de, llavors l'hemisferi nord i sud, i ara pues, ens toca pues, més neu i més pluja, que jo crec que és millor que la sequera.
I el que els enviarem nosaltres aquí dalt del Pirineu, no?
Sí, ara tenim bueno, gruixos, ja veieu, de 2 metres i pico a totes les pistes, que per lo menos, mira...
Que no ens vingo tot de cop, Déu vulgo, que no ens vingo aquelles desglaçades, que ens vingo de cop, perquè patirem, encara que tinguem l'estructura feta, patirem, hi ha llocs que patiran, riuets que neixeran, brocaleres que sortiran i que neixeran, aquestes brocaleres seran fotent grosses, i baixarà un riu que els rocs, fotrà un soroll als rocs, que dius, hosti, què passa? Que ja estan barrinant a dintre el riu? No, són els rocs que van lliscant.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Higini Martínez Llesques, el Pere Baró i el Josep Anton Albós amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre...
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Pere Baró, el Josep Anton Albós i l'Higini Martínez Llesques. Bé, canviem d'actualitat. El coordinador del grup de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, el Joan Micó, deia que les restriccions actuals per accedir a la nacionalitat condicionen el funcionament del sistema democràtic i afavoreixen els sectors dels més benestants. És cert que s'ha parlat de rebaixar de 20 anys a menys a l'accés a la nacionalitat. Ara, aquí hi ha dos bàndols, la pèrdua d'identitat, com ho fem...
Mira, per
no
mi,
és senzill.
La nacionalitat no és un privilegi, és un dret. És a dir, no podem dir, per exemple, no diem no a la doble nacionalitat perquè la nostra nacionalitat perdrà sentit o perdrà valor, no és cert. I el que diu el senyor Micó té tota la raó del món. És a dir, el que estem fent amb això és que els únics que puguin votar, els únics que puguin participar, són aquells que fa 50 anys que estan a Andorra i que la gran majoria d'ells són classe benestant que voten, acaben votant els mateixos, no tots, eh? I afortunadament ara ja tenim una nova generació de fills i filles de no andorrans, amb el qual jo m'hi poso per part de mare, amb el qual ja poden començar a votar. Però que siguin 20 anys per poder votar en un país, és a nivell europeu ens ho estan dient. Són molts anys. Nosaltres proposem la reducció a 10. No ens ho compraran, ja ho sabem. Proposem la doble nacionalitat. I després hi ha un tema aquí a nivell de participació electoral, que són les eleccions comunals. Per què no poden votar els residents quan paguen com la resta de ciutadans, treballen en aquella parròquia? Per què no poden decidir, ja no pel país, que és un altre debat, però per la parròquia? Vull dir, tenim un sistema electoral, tenim una llei electoral feta a mida perquè acabin governant els quatre de sempre i són aquells que avui ens està portant on estem avui en dia. Vull dir, necessitem un canvi electoral si realment volem que la gent participi, si realment volem que la gent s'impliqui al país. Cal també reduir els anys de nacionalitat. Cal que els residents puguin votar i, evidentment, cal integrar els nostres treballadors i les nostres treballadores en aquest país. I és la manera que té de fer-ho. Jo li dono plenament la raó al Micó, al senyor Micó, i és més, és el que portem al programa electoral. Vull dir que és així. Torno a repetir, la nacionalitat per nosaltres no és un privilegi, és un dret. I és un dret que has de poder obtenir abans dels 20 anys.
Ara, de lo que dius, Pere, estic d'acord amb tu que és un dret... No descuidem que quan dius un dret també tens uns deures.
Totalment, totalment.
Perquè molta gent a vegades a partir d'aquí dius, molt bé, suposem, et compro la doble nacionalitat. a partir d'aquí em passejaré amb el que m'interessa més i reivindiqué el que m'interessa més. Aquí va per la part del deure.
Clar, però nosaltres, per exemple, el que proposem és que de les, si tens dues nacionalitats, només una sigui efectiva. És a dir, que només puguis demanar amb una. Ajudes, per exemple, que només puguis votar amb una de les dues. És a dir, tinguis doble nacionalitat, que les puguis tenir, però que només una de les dues sigui efectiva. I aquí és on tu parles dels deures, no? És a dir, tenim drets, tenim deures, tenim dues nacionalitats, però que tu dius, no podem anar passejant amb les dues, ara m'interessa una, ara m'interessa l'altra. De les dues, que només una sigui efectiva. Però per què hem de renunciar a una part de nosaltres? Quants de nosaltres som no només andorrans, sinó espanyols, francesos? Vull dir, jo mateix, jo miro els meus pares, la meva mare, els dos són espanyols, ella és immigrant espanyola. El meu pare, la seva mare era espanyola i el seu pare, el meu avi, era andorrà. Vull dir que al final tots som, no només andorrans. Andorra està feta de gent que ha vingut a treballar, que s'estima Andorra, que s'ha integrat a Andorra i encara això ha d'esperar 20 anys per poder votar. I no només això, sinó que ha de renunciar als seus orígens. Jo ho trobo, sincerament, ho trobo agosarat dir-li, has de renunciar a una part de tu per poder estar integrat al país que tu també estàs fent gran.
Disculpeu, eh? Jo donaré el meu parer. Sempre, sempre dono el meu parer.
Interessant,
no,
també.
No, si el voleu comprar, ja se'ns... Si anem una mica enrere, allà des enrere, aquí, en aquest país, votaven els hereus, caps de casa i les persones d'origen baró que se fossin pudents. El 38 o el 37 es va fer el sufragi universal dels homes. Aleshores, els barons van poder votar. Va estar així, perquè ni els homes votaven. Emprès, es va fer el sufragi universal de les dones, que és el que s'han raonat, que ha sigut el millor que s'ha pogut fer durant a les mares d'aquí, que dius, jo per què no hi puc anar? Perquè sóc una dona, que sóc una discriminació. Això va ser cap al 70 i pico. Jo estic d'acord amb el que dius, però hi ha una cosa que poder a mi se me'n va de mare, i t'ho tinc que dir, us ho tinc que dir perquè sóc aquí. Jo crec que això, si ho parlem pel sistema electoral, que diguéssim, ara ampliem o donem els 10 anys o els 15, no seguits, que això ho compensaríem cara al sistema electoral amb la quantitat de gent o quantitat d'electors que n'hi són, no m'ho crec. Perquè la gent, en aquest país, tant siguin les comunals, ja no parlo de les generals, el percentatge d'electors que hi tenim és minse, és molt minse. I si vols que us diga, els joves no hi van. Saps qui van? Hi van els joves, en el qual el pare o la mare els diu, vine'm a acompanyar perquè o si no poder, veus allò que vam enraonar, ja ho enraonarem, perquè va així. Ara, la gent que són d'aquí al país, que tinguin una nacionalitat o que en tinguin una altra, si senten del país, jo n'estic seguríssim d'això, eh? Estic seguríssim que la gent que han arribat aquí, que han creat el país, que van ser venir els espanyols amb els gallegos, que van ser els gallegos, la pedra, després van venir els portuguesos, ara tenim la de gent, i que estiguin aquí, no els hi va tant que diguis, jo estimo el país, el meu parer, sempre el meu parer. Ara, si tens un passaport i tens un dret que et donen, un dret adquirit. Però que això els implico que ens sentin més andorrans,
no
ho veuria així.
No, que sentin més andorrans, però donem-li l'opció de poder a qui vulgui anar a votar. Jo penso, i ho deies abans, a dir, ja són pocs els que podem votar, perquè són pocs en proporció a la gent. Dels pocs que som que podem votar, els que anem a votar som encara menys. I ja agafes un sistema electoral que és molt poc representatiu, amb la qual tu veus el sistema electoral de les parròquies, amb el qual que per un vot em portes dos escons, és encara menys representatiu. És a dir, tenim un Consell General, i parlo a nivell nacional, podríem parlar netament a nivell comunal, però a nivell nacional tenim un Consell General que no representa la realitat, ni de la voluntat de la ciutadania, ni de la voluntat de la ciutadania que vote, ni de la societat que tenim avui en dia. Primer, perquè molts d'ells no poden votar. Llavors, que potser li donem la nacionalitat a 1.000 persones, diguis alguna cosa, i d'aquests 1.000 en votaran 100, no ho sé, però donem-li l'opció. Vull dir, per què aquesta, i potser és aquesta gent la que voldrà un canvi, o aquesta gent la que dirà, pues ja estem bé com estem, però donem-li l'opció, perquè penso que hem de ser agraïts, penso que 20 anys, hi ha molts pocs països que tenen 20 anys per poder obtenir nacionalitat, i espereu-vos ara amb les propostes que fan tant Demòcrates per Andorra, Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant, que aviat ens traurà la nacionalitat hasta per respirar, sobretot Andorra Endavant, perquè deixa'ls anar les propostes que ens fan, vull dir, fan patir. Jo, em fan patir, sobretot les Ciutadans Compromesos que estan a govern. Però vull dir, anem cap enrere en lloc d'anar cap endavant. Què volem? Un país que representi la realitat social d'aquest país, o volem un país que continuïn manant els quatre de sempre, que són els que ens estan portant on estem avui en dia, amb un problema social, amb un problema de crisi econòmica, amb un problema de la crisi de l'habitatge, amb una fractura social com la d'avui. Si és el que volem, endavant, però expliquem-ho, diguem la veritat, no enganyem a la gent, no dic per vosaltres, parlo per els governants, diguem-ho realment què el volem. Volem que governem els de sempre i els altres que vinguin a treballar i callin, que és el que està passant ara amb la gent treballadora que ve. Qui ve a treballar en aquest país? Venen gent, principalment de Sud-amèrica, venen a fer temporada i marxen. I així és molt complicat tenir una cohesió social com la que teníem fa no tants anys. És molt complicat. Llavors, fem primer que vingui gent més de prop, que treballi pel país, que s'estimi el país, com s'ha fet tota la vida, el que deies tu dels gallecs. Mira, el meu avi era gallec, va venir aquí a treballar, va tornar a marxar a Galícia, i ma mare va venir aquí a viure i s'ha quedat aquí i fa que viu aquí 30 anys. Vull dir que la gent que ve, forma una família, s'estima el país, també ha de tenir dret a poder dir la seva, evidentment no al primer dia que arriba, però jo penso que amb 10 anys estàs més que integrat en un país com aquest, i la ciutadania d'aquest país, els gallecs d'aquest país, els espanyols, els portuguesos, estan integrats en aquest país. Per què no poden dir la seva? És que no ho entenc.
Però tan malament ens ha anat. No ens ha anat perquè el primer que pots analitzar del nostre sistema polític és que no hi ha partits extrems. D'extremisme no n'hi ha aquí.
Bueno, ara ja t'ho discutiria, ara mateix. A la dreta, em disculparà, Esplendor, endavant, bueno, de centre no era.
Sí, però no és un extremisme com Vox. Jo no compararia, ni molt menys.
Home, pues jo
I penso que sí. A vegades diu el que diu, és per guanyar-se una... doncs una part dels votants, no?
Cal recordar que cal recordar que Andorra Endavant va demanar al govern que felicités el govern de Donald Trump i durant la pandèmia ella es felicitava de conèixer el que aquí seria ministre de Salut, que és amb el tema de les vacunes. Vull dir, si Andorra Endavant no és un partit d'extrems, a mi em fa patir, i és un partit populista.
Jo trobo que és que el fenomen de l'extremisme, sobretot de dretes i que està per tota Europa ja.
Sí, sí, totalment.
Inclús a Catalunya ara mateix, que ha pujat molt el partit aquest que és extrem.
Sí, l'Aliança Catalana.
Aliança Catalana. Doncs per ara ens estem lliurant. És veritat que Andorra Endavant està fent uns pinitos aquí que jo crec que no està d'acord amb... no s'acorda el país que som, perquè es dic... Jo no he vist mai extremismes i això ens ha de fer més estar orgullosos del nostre país, no? Per altra part, el teu discurs, Pere, jo ho entenc. O sigui, les esquerres sempre aboguen per tindre una nacionalitat més aviat. O sigui, és a dir, perquè la nacionalitat sigui amb menys anys. Per què? Perquè normalment l'immigrant vota més a esquerra que a dretes que al conservador. I això està passant a Espanya. No em fiquis cares rares.
O no, o no.
Jo soc liberal, jo em considero del centre, i en coses d'esquerra i que són que sí, que estem completament d'acord, i en coses de dretes que també. Per això estem entremig. Però és veritat que a Espanya també està passant. O sigui, tots aquests immigrants que venen en massa, doncs ràpidament el PSOE li facilita molt la nacionalitat. Per aquests són possibles vots a l'esquerra, perquè per ajudes, etcètera, etcètera. Per tant, jo entenc el teu discurs. El que passa és que a mi em preocupa com a país que aquesta estabilitat, que tens raó en part, de que sempre han manat els mateixos. Amb aquí estem d'acord. Però no ens ha anat tan malament. I ara, qualsevol pas que donem, hem de ser curosos, com diu el germà, perquè hem creat un país que, a part de l'habitatge, que estem totalment d'acord, i que no fan el pas endavant no sé per què, perquè
per
al final els explotarà a les mans, perquè, com hem dit abans, solucions n'hi ha, perquè a la Seu d'Urgell hi ha zones protegides de lloguer. S'estan enriquint molt els propietaris dels pisos, alguns, no? Alguns, per sort, alguns encara són bastant curosos en pujar preus, però s'estan de mare tot el tema del lloguer, que és l'únic que podem dir que aquest país no ens ha pogut portar. Jo crec que tot el resto, som un país quasi modèlic. Ara mateix, és veritat, que amb la pujada de població... doncs tot allò que sentim orgull del nostre país, com són atenció sanitària, etc., s'està col·lapsant perquè l'augment de la població ha sigut massa, en pocs anys, s'ha pujat massa de cop. Per tant, sí que han hagut canvis forts en aquest país, no ens ha anat tan malament, i hauríem de ficar l'atenció a problemes reals, com és l'habitatge, això, i no generalitzar.
Jo penso...
I amb això acabo. Amb el tema de nacionalitzar amb 10 anys i uns diuen 20, potser s'ha buscat un termini intermig i potser no hem d'arribar com abans, i a mi em va passar, que vaig dir que passa un examen d'assimilació, no hem d'arribar a aquests temps arcaics que una persona que havia nascut aquí com jo tenia que passar un examen per Andorra, cosa que mai ho havia entès.
I 25 anys abans era també.
Sí, però clar, és que jo no sé si ho sabeu, perquè això vaig fer un article d'opinió, jo vaig fer l'examen d'assimilació i vaig anar allà per suspendre, i vaig suspendre. I per una raó vaig suspendre, perquè primer em vaig enfrontar amb ells, que eren consellers, eren síndics i tal, quan feien l'examen directament, i em vaig enfrontar amb ells perquè jo havia nascut a Andorra i no tenia cap sentit que a mi em fessin un examen d'assimilació si l'únic que coneixia era Andorra. Parlo d'això perquè va ser l'extremisme de conservadorisme en aquell moment, no? Ara mateix, parlar com parles, Pere, de 10 anys només... O obrir les comunals, que les comunals són molt importants,
doncs
potser és l'altre extrem, no? Llavors hem de ser curosos, perquè obrir unes eleccions comunals a més gent votants, doncs penseu que els comuns aquí no són ajuntaments, això ho sabeu perfectament, els comuns són més importants que els que són un ajuntament a baix, per tant hem de ser curosos a l'hora d'aquests canvis.
Jo només dic que és un país modèlic, home, vista la fractura social que existeix avui en dia, amb el qual la classe mitjana, jo penso, i si no m'ho debatiu, ha desaparegut totalment. O sigui, ara hi ha gent amb molt poder adquisitiu i gent amb molt baix poder adquisitiu que viuen de les ajudes de govern, perquè és el model que ha creat Demòcrates per Andorra de l'estat assistencialista. Home, dir que és un país modèlic, és veritat que fa molts anys es vivia molt bé, ara mateix no, i la prova és que la gent marxa del país
únicament per l'habitatge. Si tu soluciones el tema de l'habitatge, viure a Andorra no és car. I et puc ficar mil datos que no és car viure a Andorra. Des de la llum, des de l'aigua, des del foc i lloc, des de la compra setmanal, tot això no és car. El problema que tenim aquí a Andorra és l'habitatge i no ho solucionen. Amb això estem d'acord.
És que ara, quan parlaves de la llum, és cert que els costos lligats, diguem, al viure al país, a una vivenda, quan sempre s'ha agafat com comparativa a Espanya, quan deien el preu de la llum, el preu del megawatt, que cada setmana això pujava i baixava com la borsa. Dius, clar, quan deies la factura de llum amb parents que tens a Espanya, dius, no, és que jo pago tant, i pagaves potser una quarta part del que pagaven ells, per més o menys el mateix consum.
Sí, no, dius, clar, no ens podem queixar. Disculpeu, jo veig una cosa que m'han raonat aquí, m'han raonat d'això dels 10 anys, 20 anys i tot això, però tindríem que enraonar d'una cosa que és molt coherent. Siguin a 10, a 15 o 17, emprès, quan hi hagi tota aquesta gent que tindran un dret adquirit, nosaltres com a país els hi podrem assegurar tot el que hi hagi darrere d'aquest dret adquirit? En el bon sentit? Tu, mira, jo, si jo també tinc els 10 anys, sol·licito. Si sol·licites, és perquè li donaràs un passaport. El passaport porta una responsabilitat i porta un dret dels que li duguin a... Hi ha unes obligacions, diguéssim així. Clar, estic d'acord amb això. També he dit adès, i n'estic segur, tu has fet el cas dels teus pares i els meus pares i els altres pares que han vingut aquí i s'han estimat aquest país. S'han estimat, i si no han entrat dintre d'aquest dret polític, per què? Perquè hi havia una manera de ser d'aquest país, un estatus d'aquest país, que hi havia temps enrere, i s'ha anat fent. Jo em sap molt greu que tot allò que passava, que era un país feudal, que escolta, uns, perquè som un país entre cametes feudal. Jo crec que sí que es té que goitar, com dius tu, però no tindríem que anar a tan curt terme, com diu ell. Podríem intentar ser coherents, pensar en la situació que has trobat ells o d'altres pares, de dius, hòstia, si porto 50 o 25 o 30 anys aquí, un examen d'assimilació, que em demanen què és el Coma Pedrosa. Home, el Coma Pedrosa és un hotel d'Arinsal. I a part d'això, doncs deu ser una Coma i una Pedrosa. I és normal tot això. Jo ho trobo fora de lloc amb gent que ens han ajudat a créixer en aquest país. Ens han fet néixer i després tindran que desaparèixer, d'acord? Perquè és llei de vida. Ara, que es té que guaitar, poder sí, perquè els partits polítics, perquè jo no ho soc de polític, no ho seré mai, l'únic que soc un home del poble que estimo molt el poble, i sempre ho he dit, d'acord? I si és Escaldes, en Gordany, encara millor. i no dir el contrari. Però si s'equiparia això d'una manera que pugui ser per un futurible, jo soc a favor d'entendre-ho. Per això entenc amb ell la seva posició, com ho va fer, i entenc a vosaltres. Crec que hi ha un marge, però no tan curt.
Posem-ho tot a 15, jo ja compro per començar, un punt mig
del que dius, Pere. El que estem parlant ara va una miqueta en aquesta línia d'aquesta proposta de llei que heu entrat per justament aquest futur de vida, projecte de vida, que no es passi una miqueta la patata calenta, per utilitzar un termini molt col·loquial, a les futures generacions. Mireu, el país és ara i els que vingueu ja us ho trobareu, no?
Bueno, al final la proposta de llei que vam defensar, que vam presentar ahir, va una mica per aquí, de dir, lo que volem nosaltres, és a dir, marxar una mica d'aquest curtterminisme actual del qual governem per avui, i és una mica el que ens ha passat amb l'habitatge, no? Governem per avui, però sense mirar les conseqüències del demà. Nosaltres el que pensem que el que cal és que en el moment de legislar, tots, nosaltres, oposició, majoria, és que hi hagi algú amb un equip tècnic amb unes competències específiques que ens digui si això pot afectar o no a les generacions vinents. I la prova més fefaent és, per exemple, la llei de la inversió estrangera. És una llei que en aquell moment tothom pensava que calia aquella llei, doncs perquè era un moment molt diferent a l'actual, amb la qual l'economia estava molt estancada, i es va dir, creem la llei d'inversió estrangera. Amb el temps s'ha demostrat que aquella llei no ha funcionat o no ens ha deixat, ha sigut una mica, diguem, amor d'èxit. Llavors, amb aquesta figura el que proposem és que abans de poder fer una llei hi hagi una persona, en aquest cas, o un equip amb el qual ens digui, ojo, amb això, perquè de cara al futur ens pot provocar danys amb els que venim darrere.
Del que dius, Pere, la llei potser no estava prou articulada per tenir una perspectiva de les complicacions o escletxes obertes que hi havia, que se podien aprofitar aquests persones i portar la situació la que ha vingut avui. O sigui que s'ha fet bé, la base és bona, per dir així, del fons és bo, però el ventall d'obertura que hi havia potser era potser més ample.
Bueno, i que no s'ha volgut, és a dir, no ha sigut tan curtterminista tot plegat, mirem el que hi ha aquí, que no s'ha pogut veure abans que arribi el problema, no? I potser, si s'hagués legislat d'una altra manera, una vegada ja es va posar en marxa, doncs potser s'hauria pogut solucionar el problema, i això estic d'acord amb el que comentàvem abans, és que no hi ha voluntat de voler aturar-ho. Vull dir, al final estem bé com estem, perquè hi ha quatre famílies, moltes d'elles al Consell del Govern, que ja els hi va bé econòmicament, no? I no volem posar solució a l'habitatge.
Penso que ficaran solucions, perquè no tenen cap més remei, eh? Vull dir, al final...
Però quines solucions? A mi em fan patir.
Doncs les solucions que apliquen a Espanya o a altres països, que al final el lloguer d'alguna manera...
S'ha de regular.
S'ha de regular, vale? Perquè és un dret constitucional. Per tant, al final ho acabaran fent. El problema d'aquest país és que s'actua tard. La llei de l'emersió estrangera era una llei necessària que Andorra ho van passar molt malament en el 2010, 2011, el 2009 amb una crisi financera i una crisi de la bombolla immobiliària molt gran en aquell temps, i sort que Andorra es va ficar de moda, i llavors va vindre moltíssima gent mitja alta, i d'això s'han sortit els pressupostos de govern. Si no, seria molt difícil tirar endavant aquest país. Per tant, estava ben fet, però triguen a reaccionar quan ja se li escapa de les mans la llei de la inversió estrangera. Al final han reaccionat, però tard. Jo tinc exemples d'inversors aquí a Andorra que encara ho fan, que estan buscant rentabilitat d'un 8, un 9, un 2% en un habitatge. Bueno, i ho aconsegueixen, eh?
Sí, sí,
això és una animalada, eh?
I que no és a dir, jo de que estan trobant solucions, jo no estic d'acord. Primer, nosaltres fa unes setmanes vam proposar de crear una llei que regulés l'habitatge. Se'ns va dir que no, des de ACC, Andorra Endavant, no, perquè, bueno, ens van dir que no eren comunistes, ojo, a regular l'habitatge li diem comunisme. Però només això, és a dir, nosaltres, una de les coses que diem és que no pot ser que el dipòsit inicial es pugui invertir en habitatge. Això no pot ser.
És que
però no ho entenen.
Contribueixes a que el
problema... I són mesures inflacionistes, doncs no ho entenen, i el que fan és reduir l'import que es podrà en habitatge. La cosa és que no es pot invertir en habitatge, que si la persona vol comprar un habitatge, només un, ja em sembla bé, però que no sigui amb aquest dipòsit inicial, que l'inverteixi en una altra cosa, que l'inverteixi en actius financers, amb el que vulgui, però no en habitatge. Doncs no ens en sortim.
Però mira que és fàcil d'entendre, que si tu obligues a la gent que ve amb molts diners a invertir en habitatge, doncs encara fas més gran el problema. Doncs
pues no ho entenen.
Perquè fins ara havien pisos de 200-300.000 euros, però a partir de que es va obligar ja 400.000 euros d'inversió, qualsevol pis ja valia 400.000 euros. Per tant, estàs contribuint a que la gent que estem aquí al país, els nostres fills, no puguin comprar un pis. I si puja el preu de l'habitatge, doncs puja el preu de lloguer. És que va tot amb una unió. Per tant, és veritat que són polítiques que ningú les entén perquè dius, és que estàs incrementant el problema. O sigui, si vols solucionar el problema, i al final, és el que dèiem abans, ho acabaran solucionant, però tard. Tard i amb un problema...
Esperem que no siguin ells que solucionin, és a dir, esperem que sigui la darrera legislatura d'aquesta gent i que tinguem, sisplau, un govern que es centri en les problemàtiques principals d'aquest país i un govern valent, que és el que necessitem, un govern que posi, el que deies tu, valentia, falta valentia amb aquests governs, no només aquest, els anteriors també, valentia, falta molta valentia.
El que passa és que dintre de demòcrates... Segurament
jo els englobo tots, d'AFC, liberals, d'acció...
Dintre de demòcrates, i els conec, segurament hi ha gent que pensa com nosaltres, segur,
Amb
tots els partits, amb el teu partit també, hi haurà diverses opinions, hi haurà diversos interessos, i qualsevol que entri a govern, si entreu un dia vosaltres, també us trobareu amb aquest problema, que hi hagi diferents opinions i diferents interessos. I em consta que a demòcrates hi ha gent també que vol solucionar el problema i altra
dit,
gent que no.
Fora del micro m'ho han dit, Vull dir que...
Jo us puc dir una cosa.
Que no s'ha de... estigmatitzar demòcrates perquè no és així, perquè moltes coses bones que s'ha fet en aquest país s'ha fet per demòcrates o s'ha fet per liberals abans, inclús s'ha fet evidentment per el Partit Socialdemòcrata, perquè va ser l'iniciador dels acords de secessió, recordem-ho.
O l'acord monetari.
O l'acord monetari, perfectament. Per tant, s'han fet coses molt bones, però ara mateix és veritat que quan es tanquen amb un tema tan important com és l'habitatge, ho solucionaran, però tard.
Josep Anton, per acabar.
Sí, jo només volia dir una cosa que ens hagués agradat, però la gent de a peu, de poble, o del cafè, que ens trobem una miqueta amb mal gust, que escoltem un Consell de Govern, i allò no és un Consell de Govern. Un Consell de Govern, quan se feia temps enrere, es anava allà per pariar el país, i per no esbarallar-se. D'acord? Per no esbarallar-se vol dir que no arreglàvem res. Hem pres, lògicament, és la llei, és el que hi ha el dia d'avui, però hauria sigut molt agradable i que hi hagués algun moment determinat que hi hagués alguna entesa, encara que fos més complicat, per cara a nosaltres, cara a nosaltres, que hi ha toms que no sabem ni el que digueu, perdoneu, com ho digueu, perquè poder, la manera de plasmar o dir les coses no les han
dit. Pues disculpa'm, però és, per mi és modèlic davant d'altres parlaments. Perquè altres parlaments s'acaben, bueno, ja no et parlo de Turquia o d'altres parlaments que s'acaben a tortes, però és vergonyós el Parlament, per exemple, l'espanyol, el Parlament espanyol, les Corts espanyoles, és vergonyós com es comporten, el que es diuen i el que s'insulten.
I el que es farien. De lo que es farien també.
Per tant, tens raó amb una part que potser serà...
Vale, d'acord.
Però Andorra, ara per ara, es conserva una
una
elegància i una...
No només això, és a dir, hi ha moltes lleis, mira, hi havia un Consell no fa gaire que van haver dos o tres lleis, es van aprovar totes per assentiment. Vull dir això, als països veïns seria inconcebible que s'aprovessin lleis per assentiment. Aquí s'aprova... Que és veritat que després ja al final cadascú té la seva posició, uns són més d'esquerres, altres més de dretes, per mi el centre no existeix, però uns són més de dretes, uns són més d'esquerres, i dintre de la nostra posició mirem d'arribar a acords, que hi ha lleis que no hi arribarem perquè ens imposem molt lluny, però per exemple, per mi una de les lleis que em va satisfer molt és la proposició llei nostra que vam entrar sobre l'oblit sanitari. Aquesta llei, una llei que es va entrar de l'oposició, després amb el treball al Consell, es va aprovar per assentiment i mostra clarament que quan es pot i quan es vol sobretot per part de la majoria, hi ha consens, però clar, el problema és, estic d'acord que no sempre es vol per interessos polítics uns i altres.
Pues senyor Baró, acabar, a veure si podeu parir a plou de les pensions, que aniria molt bé. És un tema pellegut.
Totalment, i ens hem de treballar-hi.
El problema esclatarà.
Avui podíem fer dues hores de tertúlia, quasi amb vosaltres.
No, perquè portes a tres tertulians, portant a dos.
Eh? I Gini Martín i Llesques, moltes gràcies per venir avui.
A tres, sisplau.
Josep Anton, gràcies per venir avui, també, al vos. Pere Baró, gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me i a la vostra disposició.
Us dic fins la propera, a tots vosaltres. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.